Parlem de gent gran i universitat. Quan arriben als 60 o 65 hi ha persones, no sé si moltes, crec que no, que decideixen, pel que sigui, que volen estudiar i volen anar a la universitat. Però a partir d'aquí, com es fa? Primer, ja no parlarem de com accedir, que això seria una cosa més farragosa, sinó les avantatges que dona tot això. I el per què? Perquè segurament una de les primeres preguntes que et pots fer, claro, a vegades la majoria, encara que tingui ganes, diu, tinc més de 60 anys, ara em posaré a estudiar. No, passo de fer tot això, no, altres qüestions. Ja, com que t'autoposes barreres, Parlem d'aquesta situació, d'aquesta gent gran que vol anar a la universitat, i parlem amb el professor emèrit de la Universitat Abat Oliver Ceu, i a més autor de Sènior, La vida que no cessa, és a dir, que en sap una estoneta de tot això, el senyor Manel Domínguez. Manel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies,
bon
per, dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Manel. 60 anys i vull anar a la universitat. Sembla a vegades, quan una persona diu això, moltes diuen, però ara te'n vas a la universitat amb 60 anys? Això què ens porta de bo?
Bueno, en primer lloc, això és sedatisme cultural.
Ah, sí.
Això per començar.
Sí, sí.
És a dir, això és un concepte caduc ja. És un concepte que ja no es pot utilitzar. Això és de quan la gent... O sigui, el pitjor que ens pot passar és l'edatisme autoinfligido, no? O sigui, jo tinc 60 anys, ja no puc fer això, ja no puc fer allò. Això ja no... Això s'ha acabat, eh? Això s'ha acabat. Però jo diria, com a dada, ja no són 60 anys. Les universitats comencen a acceptar persones a partir dels 40-50 anys. Per què? Perquè hi ha dues accions que estan succeint en el món occidental, diríem, eh? Europa, Espanya, etc. Estats Units també, però ens centrem en el nostre territori, no?
Sí.
Estan naixent dues coses. Les persones que han decidit deixar de treballar perquè s'han jubilat o, en fi, per la raó que sigui, i tenen per davant, tenen 60 anys, tenen per davant com a 30 o 40 anys de vida encara. Vull dir que això és mitja vida més per davant. I després hi ha el que podem dir, que això és molt important, sota el meu criteri d'investigació, des d'investigació de la universitat, és la nova societat intergeneracional. És a dir, el nou coneixement, la recerca d'aprofitar la diversitat de coneixements i experiències de totes les generacions, de joves i grans, per construir, que és molt important també, una nova societat més inclusiva, més innovadora i més sostenible. Uh-huh. Per tant, hi ha dues coses. El que està succeint a la societat, perquè els sèniors cada vegada són més i els joves cada vegada són menys, per tant, hi ha un punt de trobada en el qual els sèniors de 40 anys i de 50 anys hauran de treballar conjuntament amb els joves de cada moment. Aquí ja no sobra ningú. Això és un tema. Per tant, cada vegada tenim més persones a les universitats de 50 anys. I després tenim aquelles persones que han decidit, que per raons que siguis, com deia, no treballa més d'una forma actual, però sí la transformació del seu procés. Potser era taxista o potser era metge i ara vol ser dedicar-se a l'art o vol dedicar-se a les humanitats del tipus que sigui. Això està succeint. D'aquest tipus de persones, el nostre territori, amb xifres més o menys aproximades, tenim... no arriba a 50.000, 42.000 o 43.000 persones amb més de 50 universitats que estan fent estudis. Quin tipus d'estudis? Estudis d'art i estudis d'humanitats. Sense, i és molt fàcil entrar, perquè en aquestes universitats ja no es demana.
Ahà,
entenc. Ja no es demana currículum. No es demana currículum.
Clar,
el que es demana és...
En aquest cas és fer el que en aquell moment dius, ostres, doncs a mi m'hagués agradat estudiar, jo què sé, geografia, història. Doncs és una bona oportunitat per fer-ho i fer aquesta transformació. Art, per exemple, fer aquesta transformació també.
Correcte. Això està succeint, i està succeint i està creixent, però està creixent a gran velocitat. Quines persones són? Doncs el 40%, 45% són homes i un 60% són dones. Estatus, classe mitja, classe mitja alta. En aquest moment aquest és el perfil. Unes 40-50.000 persones, abans de la Covid ja els teníem, teníem 64.000. La Covid va baixar 25.000, però ara es torna a recuperar una altra vegada el procés. Universitats, 50. A la Universitat del CEU doncs tenim 2.200 alumnes d'entre 50 i 75-80 anys, arribant a 80 anys. Per què? Perquè ja no tenen... A més, no hi ha exàmens aquí. En aquesta universitat no hi ha exàmens. El que hi ha és voluntat d'aprendre, de coneixement, d'intercanviar diàleg, i per tant no necessites tenir un currículum extraordinari ni ser llicenciat en cap carrera, sinó que entres en el que és el coneixement pur. per, està per avançar en filosofia o en qualsevol de les humanitats. Clar que les dones també, per exemple, ells es dediquen més a la biologia, es dediquen més a la biotecnologia, a ciències de la salut, no? A ciències de l'educació també, i els homes, que ja és, també és una cosa, més a coneixements més tècnics. Però en general, humanitats és, la, és una de les claus del nou coneixement, no?
Clar, suposo que aquesta és el que tu deies, és aquesta interacció, no? I ara deixaré anar una frase tòpica, que els 45 d'avui o els 65 d'avui no són els 65 d'abans, que és molt diferent l'actitud personal i social, no? Això ha canviat molt, encara que l'edadisme continuï.
No, sí, bueno, evidentment, el que jo dic, societat, la nova societat a les edats, La nova societat a les edats, és a dir, que a partir dels 50 anys hi ha grans diferències, el nostre cervell, quina és la diferència entre un cervell jove i un cervell d'una persona sènior? No hi ha cap més diferència que el cervell d'una persona sènior, perdó, jove, és més àgil i és més ràpid a l'hora de prendre... El seu I més D més I és més ràpid. El nostre, jo tinc 70, faré 73 anys ara, sóc director d'estudis d'innovació i tecnologia de la universitat, professor emèrit i continuo donant classes. El meu cervell com funciona? Funciona com tots els meus els cervells dels sèniors, amb més visió, amb més experiència i amb menys marge d'error. Jo m'equivoco més, un sènior, una persona, home o dona, s'equivoca menys que una persona jove. La persona jove és més ràpida. Per tant, la suma de talents Clar. És el que està projectant la nova societat. Però el pitjor de tot plegat és els que hem de superar, i és una de les meves lluites, que deia al principi, és l'edatisme autoinfligido. El servei d'una persona sènior permet estudiar qualsevol grau, el xinès, el rus, fins al darrer moment de la seva vida, si no existeix una patologia que ho impedeix. Correcte?
Ho entenc.
Per tant,
sí.
El edatisme autoinfligido és el que ens fa aturar que no avancem.
I és el pitjor de tots, a més, Conforme edadisme i aquesta cohesió entre d'edats que estaves explicant, clar, hi ha un sector que ha de ser molt conscient de tot això, i és el sector econòmic, vull dir, les empreses, en aquest cas, no? Tu creus que són conscients de tot això, les empreses? Tant o d'hora ho hauran de fer, no?
Mira, les empreses, quan jo sóc crític, estan avançant, Per exemple, vaig a una enquesta que vaig fer amb la multinacional alemana Merck, després de l'estiu, les dades eren molt encoratjadores, és a dir, el 91,6% de tots els enquestats, 3.000 persones, no arribava a 3.000, gairebé 3.000 arreu d'Espanya, de joves, tots coincidien que el talent no té edat. Val? Primer concepte, el talent, la capacitat del nostre talent no té edat, formava part de l'edatisme. I el 78%, quasi arribava al 80%, estaven d'acord en treballar entre joves i grans. Això què vol dir? Qui envelleix realment? El que envelleix realment són els departaments de recursos humans de les grans organitzacions.
Sí.
Aquests són els que envelleixen, no les persones. Envelleixen per raons, entre cometes, raons econòmiques, raons d'estructura, raons de polítiques, de que entrin joves perquè interessa més, perquè les persones grans amb aquesta cultura no tenen autoritat. Això és erroni, això és una barbaritat. Cultural, és una veritat política, és una barbaritat social. Això ja no es pot defendre. Jo em dedico amb aquest procés, no sóc un activista, sóc un acadèmic i un científic i un investigador, però a vegades em deien quan vaig l'altre dia davant. Ara vaig a Bilbao d'aquí uns dies al Festival de Cinema Sènior i vaig a fer aquesta ponència. Vaig defensant per Espanya la nostra realitat. Per tant, amb la teva pregunta, qui envelleix? Són les organitzacions. Qui envelleix és la política, no les persones.
Doncs és una gran visió tota aquesta. Manel, doncs moltes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Ha estat un plaer, sempre que vulgueu. Moltes gràcies.